Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Avui hem preparat per a vostès una entrevista amb mossèn Pere Morales, viceconciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del nostre bisbat, perquè ens parli d'aquesta associació i de les tasques que du a terme. Recollirem, com sempre, les notícies més rellevants de la setmana i les dades d'agenda. A la secció Preguntes que ens fem sobre la vida de l'Església, la vida cristiana en general i la litúrgia, avui ens en respondrà una, mossèn Ramon Sàrries, biblista i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Som-hi, doncs! I comencem, com és habitual, el nostre programa amb les notícies més rellevants de la setmana. Concretament, doncs, els parlarem que 23 joves i monitors del nostre bisbat van participar al pelegrinatge europeu convocat per la comunitat de Teze, que va tenir lloc a la ciutat suïssa de Basilea, dels passats 28 de desembre al 2 de gener. Amb un total de 19.000 joves de molts diversos països europeus, s'hi van donar cita per pregar per la pau. El germà Alois els va rebre amb 4 proposicions per encarar aquest nou any 2018. Estimar la vida, fer testimoniatge de joia enmig del món, entendre el crit dels més vulnerables, compartir preocupacions i alegries amb les persones del nostre entorn, fer xarxa de suport entre els cristians. El pelegrinatge del grup participant d'Urgell, que estava encapçalat pels dos responsables del grup, mossèn Ivan Ayala i Maria Carme Girard, i el subdelegat de joventut, mossèn Gabriel Casanovas, va arribar al centre escolar, on van ser repartits en dues parròquies diferents i després es van desplaçar fins a les famílies d'acollida, que els van rebre amb menjar i amb espais per poder-se acomodar. Els joves es van instal·lar en dues parròquies, com deien, situades a l'Estarradi, al camp, en petits pobles de muntanya. El germà Alois els va recordar que voldrien deixar palès, pels testimoniatges dels infants i la seva joia, la seva voluntat d'estimar la vida, i pel testimoniatge dels màrtirs a l'Església Copta a Egipte i a tants altres indrets. Testimoniar que la joia no s'ha de perdre mai. Del 2 al 4 de gener passats se celebrà a Madrid, a la seu de la Casa de les Operàries, prop de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, un curs per a formadors de seminaris, organitzat per la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats. Hi van participar 20 formadors i va ser presidit per l'arquibisbe d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives, president de la Comissió Episcopal. El curs de 3 dies intensius versava sobre la nova ratio fundamentalis per a la formació sacerdotal i la seva implantació amb els elements més importants del pla formatiu. Va comptar amb les aportacions de les ponències amb diàleg del bisbe auxiliar de Valladolid, monsenyor Luis Argüello, vocal de la comissió, el bisbe auxiliar electe de Madrid, Monsenyor Jesús Vidal, el director del secretariat, Sergio Requena, i els rectors de seminaris, Fernando Ramón, de València, i Norbert Miracle, de l'Interdiocesà de Catalunya. Durant el curs van rebre la visita del cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, i del secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, don José María Gil Tamayo, amb els quals van tenir també un temps de diàleg. La campanya Jo també vull jugar, organitzada per Càritas d'Urgell, el Club Cèdit de Bàsquet, el Consorci d'Atenció a les Persones i la residència Càcer d'Oliana, ha permès repartir joguines a 20 famílies, de 35 infants en total, de la comarca de l'Alt Urgell, amb dificultats econòmiques per a Reis. En els dies previs a Nadal, es va iniciar una campanya de recollida de joguines noves o usades en bon estat a través dels punts de recollida habilitats al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, a Càritas d'Urgell, al Centre Sanot i la botiga de Grapats Encants, i també a la seu de l'Associació d'Hostaleria. Es van recollir 190 joguines i 28 llibres. Aquest diumenge, dia 14 de gener, que celebrem la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, el Papa Francesc ha triat un eslògan format per un seguit de verbs que busquen fer-nos adonar que cal capgirar una actitud d'un cert conformisme i fins i tot passotisme. El lema és acollir, protegir, promoure i integrar els emigrants i refugiats, davant la gran problemàtica que no para de créixer i que és el món dels immigrants i refugiats. Les xifres que ens ofereixen els organismes internacionals es parlen de milions de persones. ACNUR ho xifra en 65 milions i mig de persones desplaçades forçadament durant el 2016. Molts d'ells, infants i gent gran, que es veuen obligats a fugir dels seus països i de les seves llars, cap a llocs que no saben si els acolliran i els faran costat. Moltes vegades és tot el contrari. Són explotats, maltractats i humiliats, amb una indefensió que clama al cel.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Recentment, l'Hospitalitat de Lourdes del nostre bisbat va celebrar la seva assemblea diocesana. Aquesta entitat té un fort arrelament a Urgell i també, com sabem, a tantes diòcesis de Catalunya, d'Espanya i del món. Volem parlar-ne per a conèixer una mica més a fons l'activitat que a la nostra diòcesi duen a terme i també quins projectes volen tirar endavant actualment. Hem convidat mossèn Pere Morales, que n'és viceconciliari. És també rector d'ALP a la Cerdanya. Bona nit i gràcies per ser aquí, mossèn Pere.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Doncs anem, com dèiem, a conèixer aquesta entitat tan important al nostre bisbat. Presenti'ns l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, mossèn Pere, sisplau.
Doncs molt bé, com molt bé dius, és una entitat, una realitat, més aviat dir, no? Una associació, és un grupet de persones que Déu-n'hi-do, no? Perquè deu ser, jo crec, que el bisbat, les més nombroses i que les que més persones mou. És en l'ànim, sobretot, és una associació que està dedicada al servei. Al servei, principalment, al servei dels malalts. Tot i que és veritat que pot abastir moltes dimensions de la persona, perquè també és veritat que és una associació en la que tothom hi té cabuda, no? Totes i cadascuna de les persones, cada una és veritat que pot buscar en aquesta associació algo personal, particular, però lo important jo crec que és aquest camí junts que fem cap a la Mare de Déu, que és la que ens vol portar a Jesús, el servei als malalts, el servei a la diòcesi, un caminar amb l'Església i sobretot en aquest creixement personal, com he dit abans, que és veritat que al final és el que compta, no? Aquest creixement i aquesta maduració cristiana, que és el que fa servir.
Hem parlat abans d'arrelament. Recorda des de quan està instal·lada, funcionant aquí a la nostra diòcesi d'Urgell? Si és un detall. Si...
Sí, però farem aquest enguany, precisament, farem el 40, la 40 peregrinació, no? És un moment també important que hem de mirar també a veure com ho podem destacar i si fem alguna activitat en especial, doncs compta uns 40 anys, fa uns 40 anys.
Uh-huh. I quants membres voluntaris té actualment l'associació?
Socis, voluntaris, persones arrelades, persones que estan més o més compromeses, doncs, entre unes 200, potser sí, 200 persones, 300, teníem aquí en les quotes, no? Unes quotes d'uns 10, 15 euros cada persona, tot i que és veritat que l'aportació després econòmica també és part, o forma part també una mica de les qüestions personals i cadascú hi pot aportar el que cregui convenient i el que pugui, uh-huh, pugui disposar. Uh-huh.
Hi ha algun requisit especial per ser membre o voluntari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes?
Pues no, la veritat és que tothom hi està cridant, no? Tothom que tingui un cor ample, tothom que tingui unes ganes de conèixer Jesucrist, tothom que estigui disposat i tingui aquesta dimensió de generositat i valentia, sobretot de cara al servei dels germans més necessitats, i sobretot això, el que m'he dit al principi, no? Fem església, fem diòcesi al voltant del nostre bisbe, perquè al cap i a la fi som una església pelegrina que camina junts. Per això i tots estan convidats, tant el que sigui malalt o el que estigui necessitat o tingui algun problema, tant el que estigui bé i vulgui agrair aquest do i aquesta gràcia que el Senyor li ha donat per posar-lo al servei dels demés, per això tothom, des del més petit al més gran, hi està convidat.
Mm-hmm. Hem parlat en iniciar doncs, aquesta entrevista de que recentment doncs, han celebrat l'Assemblea General. Quantes se'n fan a l'any aquí a la nostra diòcesi i què hi fan, quins temes tracten, qui assisteix?
Sí, la veritat que...
Orientativament.
No, normalment es fa una, no? Una que, diguéssim, l'assemblea és el punt àlgid, no? del moment d'aquesta associació, perquè és on es desenvolupa, o almenys es fa una previsió de les pròximes peregrinacions, o fins i tot l'última, que es fa un balanç, es fa un repàs, i es fa per veure si es poden millorar, no? També l'any passat, el 17, també vam coincidir en el Congrés de les Hospitalitats Diocesanes de la Mare de Déu de Lourdes amb seu a Catalunya, que ens va tocar aquí a la Seu d'Urgell, i cadascuna pues, va aportar el més important, o punts que podíem aprofitar tots, no? És l'assemblea, pues, en guany, no sé si ens hem ajuntat unes, devia haver unes 90, 80 persones amb la mesa, amb el secretari, el president, el senyor arquebisbe, el conciliari mossèn Ignasi, un servidor, i vam estar, pues, això, donant el resum de tot, els contes, les activitats i algunes activitats noves de cara al 40 peregrinatge que enguany tindrem.
Ens en pot avançar alguna o de moment això queda per més endavant? Nosaltres aprofitem per a dir que amb motiu del peregrinatge proper a Lourdes, que és finals de maig, primers de juny, normalment vostè ja ens pot dir si vol les dates, però que ja ho recollirem, li convidarem de nou a vostè perquè ens doni totes les dades, quants malalts, quants infermeres, quants camillers, etc., quants persones que acompanyen els malalts, etc. Doncs ens ho direm més endavant, però sí que, si li sembla, podria avançar-nos alguna de les coses que es van veure en la darrera assemblea que es puguin dur a terme en aquest pelegrinatge i també doncs, d'aquí encara falten uns mesos pel, pel peregrinatge diocesà.
Sí, sí, normalment les qüestions, pues, aquestes, les activitats, si, si fa o no fa, estan bastant ben ja determinades, però és veritat que sí, com deia, com que és especial aquest 40è univers, de la peregrinació, pues sí que s'havia pensat en fer algo especial, com ara s'havia... ho havia sorgit la possibilitat d'anar a Montserrat, no? Si més no, els membres o els socis o les persones una miqueta més pressió, per una miqueta més per estranyar llaços entre nosaltres, no? I fer algo també potser especial de cara a aquest any. La resta, pues, si fa no fa, també les xifres van al voltant més o menys de 500 persones, entre camillers, voluntaris, peregrins, i sempre és, bueno, cap al final de maig i primer sí. de juny, més o menys.
Una pregunta així que ve de sobte, de dir, sempre ens plantegem els joves a l'Església. Hi són, no hi són, volen venir, no volen venir a la institució eclesial, a l'Església Mare. En el cas de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, hi ha joves, hi ha membres de l'associació que siguin joves? Quan parlem de joves, doncs estaríem parlant fins als 35 anys, 40 màxim, no? Què em diu?
Aquest és el gran problema i aquesta és la gran assignatura pendent, i que no hi ha manera de... Però no sabem ben bé... Hi ha, bueno, sí, no? Perquè hi ha circumstàncies. Si, potser sigui la data, no? Que sigui la data d'examen, si és difícil captar els joves, no? I és veritat que també enguany, amb el lema de feu el que ella us digui, no? Referent a les bodes de Canà, quan s'acaba el vi i la Mare de Déu li demana a en Jesús, aviam si li pot donar un cop de mà, que ben bé al principi no volia, però que al final, pues, ho deixa córrer i li fa cas a la seva mare, no? Aquesta és la nostra tasca, no? Mirar a veure com podem apropar a l'Església i a la Mare, i aquí, en aquest cas, a la peregrinació, als joves que ara mateix és veritat que és un col·lectiu que està bastant ara difícil de treballar per molts motius, no? Hi ha moltíssimes ofertes. El Papa, és veritat que també amb el sínodo d'enguany, de l'octubre, amb el tots els bisbes sobre el jove, el discerniment i vocació, vol donar aquesta empenta, no? I vol donar aquest pas per a valent, no? A veure què passa en el camp i en el món del jove, perquè al cap i a la fi que és el jove és el futur, com més aviat el present també, no? I sense joves, la veritat que ens falta algo. És l'alegria, pues, com el vi de Canà, no? Nosaltres tenim aquesta tasca i aquest compromís i aquesta missió, i a veure si amb les Jornades Mundials de la Joventut també, que serà enguany en Panamà amb el Papa, i que també té aquest itinerari marià, podem entre tots a veure si podem apropar-nos a aquest món del jove, i que aviam si podem captar i obrir nous camins.
Però a l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del nostre bisbat, per exemple, en l'assemblea, no hi ha joves, no hi ha cap jove que en sigui membre, que formi part també de la taula, de la mesa, del... no n'hi ha.
No en tenim.
I aleshores, una mica la perspectiva que vostè està donant és preveure, a veure si de cara als pelegrinatges anuals del nostre bisbat, doncs s'hi apuntessin també joves. Clar, hem de tenir en compte que la data és una mica... no va malament pel tema acadèmic, perquè són moments d'exàmens finals, moments per cloure el curs, és veritat, vostè ho ha dit, però en tot cas preveuen alguna
per
captar joves?
Sí, s'hauria de... En el moment així no està previst, però és veritat que s'hauria de mirar a veure com podem, si més no abans de que vagin al peregrinatge, a fer un esforç de captació, com tu dius, no? petites coses o activitats o trobaments durant l'any, no? Encara que sigui amb una persona o dos, no? D'acompanyament, sobretot ara que sé que de cara al sínodo, és aquest un dels temes més importants, aquest, no? L'acompanyament personal a un petit o dos o tres, un petit grup de joves i mantenir durant tot l'any aquest encontre, perquè després s'hi pugui donar aquest pas de compromís més potent, perquè si de cop i volta invitar-los ja així
és més
difícil.
De la delegació de joves, potser no?
La delegació de joves està fent també bastant, Lluís Planes, un bon treball.
Convocar-los, ajudar-los, animar-los, esperonar-los.
Sí, i estem aviam si podem buscar per aquesta banda algun... Perquè és veritat que la millor evangelització del jove és un altre jove.
Sí.
Està claríssim, nosaltres hi ha un decalàs enorme en la societat avui en dia, que és que les generacions hi ha una diferència enorme, però bueno, nosaltres en tenim les nostres actituds i facultats que podem fer-les partícip, i ells també, vull dir que aquest trobament, tot i que serà difícil, però jo crec que ho buscarem i trobarem camins.
Esperem que així sigui. Ens alegraria molt, doncs, saber que quan l'entrevistarem, si Déu vol, per la propera trobada amb motiu del pelegrinatge diocesà a Lourdes, doncs contem amb algun jove allà que s'hi ha apuntat i sobretot que ha anat ressorgint un esperit més juvenil i d'il·lusió, sí, també.
I d'esperança.
Per implicar-se amb els malalts i estar amb ells, clar que sí.
Molt bé.
Doncs ho deixem aquí, si li sembla, mossèn Pere Morales, viceconciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, el nostre bisbat d'Urgell, també rector d'Alp, a la Cerdanya. Gràcies per haver-nos presentat la tasca que fa l'Hospitalitat i quedem que ens tornem a trobar, si Déu vol, d'aquí a uns mesos. Sí?
Molt bé, doncs aquí en tindreu a vostra disposició.
I bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I moment ja per la secció Preguntes que ens fem sobre, que ja saben vostès que és una catequesi o instrucció sobre aspectes de la vida litúrgica, de l'Església i de la vida cristiana en general. Avui, concretament, ens interessa molt saber què són els evangelis apòcrifs i per això, perquè ens ho expliqui, hem convidat mossèn Ramon Sàries, que és rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Teòleg també, és clar, si no, no ens podria dir tot el que sap, que és molt. Mossèn Sàries, bona nit.
Bona nit, Maria, i bona nit a tots els que escolteu el programa. Espero que hagueu tingut un bon diumenge.
Gràcies. I aleshores, això, la pregunta és, què són els evangelis apòcrifs?
Evangelis apòcrifs, hem de distingir, quan parlem dels evangelis, els canònics, que són els que l'Església ha reconegut com a revelats, i són quatre coneguts, Mateu, Marc, Lluc i Joan. Després hi ha altres textos sobre la vida de Jesús, d'aquí el nom d'Evangelis, bona notícia, d'autors generalment anònims que també van voler explicar fets de la vida de Jesús. L'Església, al començament, els llegien tots una mica, aquests evangelis, tant els que van ser declarats canònics com aquests altres. La distinció entre els evangelis canònics, els quatre que tenim, i els evangelis apòcrifs es van fer a través d'unes llistes de llibres de la Bíblia que Occident les va promoure molt Sant Ireneu de Lió, va morir entorn de l'any 200, i a Orient Papies de Hieràpolis. Van ser els dos autors que, pel seu compte, van anar fent la selecció dels llibres segons gairebé l'ús que tenien en les comunitats cristianes i que són els que després es van declarar com a llibres revelats, llibres canònics. Llavors hi ha aquests quatre evangelis. La resta d'aquests textos, d'evangelis relats de la vida de Jesús, no han entrat en els llibres revelats, no han entrat a la Bíblia, no han entrat al Nou Testament, i és el que s'han declarat com a evangelis apòcrifs. No vol dir que estiguin ni prohibits ni que siguin falsos, fantasiosos generalment si ho són. una mica, doncs, en relats, les coses ficades una mica fora de to, tenen la seva gràcia i tenen la seva teologia. En són una font d'informació important quan parlen de les primeres comunitats cristianes o de fets vinculats a la vida, per exemple, de la Verge Maria. Hi ha un apòcrif sobre la vida de la Verge Maria que és bastant decisiu a l'hora de poder parlar d'on era la Verge Maria, quan es parla dels pares de la Verge Maria, Joaquim i Anna, són de textos aquests, de textos apòcrifs. Hi ha relats que són fantasiosos, però teològics al mateix temps. Un explico un, el protoevangeli de Jaume, que és un d'aquests evangelis apòcrifs molt a tenir en compte, explica, per exemple, a l'infància de Jesús, jugaven amb altres companys seus del poble, la mare, la Verge Maria, l'envia a la font a buscar aigua, va amb el càntir a la font, quan torna el pare a jugar amb els nens un moment, allò de que vine i juga, se'ls trenca el càntir. I què fa? Agafa els pedallassos, bufa sobre aquests pedallassos i el canti torna a quedar recomposat. O diu, això és molt fantasiós. Això és a repetir el mateix gest que fa Déu en la creació de l'home, que va modelar una imatge d'home en fang de la terra, va bufar i li va inspirar l'esperit. L'autor de l'Evangeli, per dir-nos que Jesús és Déu, ho fa d'aquesta manera tan simple, si voleu. Bé, els evangelis apòcrifs són aquests textos sobre la vida de Jesús que l'Església no considera paraula de Déu, no considera revelats, tant queden una mica al marge, però que són útils per conèixer detalls de la vida, de la infància, de la vida de Jesús o de la vida de les primeres comunitats cristianes.
Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Sarri, rector de la parròquia d'Andorra la Vella, arxiprest de les Valls d'Andorra, però sobretot, en el cas que ens ateny ara, biblista, sí senyor. Doncs moltíssimes gràcies i el convidarem un altre dia perquè ens expliqui doncs, què són els evangelis gnòstics.
Quan vulgueu.
Li sembla bé?
Sí, em sembla molt bé.
Doncs gràcies per haver estat aquí. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
I ja per acabar, unes breus dades d'agenda. Ahir dissabte es va iniciar la trobada de bisbes a Jerusalem i Gaza, a Terra Santa, i finalitzarà el proper dijous, dia 18, i participarà el nostre bisbe Joan Enric Vives. També aquest dijous, dia 18, començarà la setmana de pregària per la unitat dels cristians, clourà el dia 25. Des del proper divendres, dia 19, i fins diumenge vinent, dia 21, se celebrarà a Madrid la trobada de rectors i formadors dels seminaris menors. La Germandat de Sant Sebastià celebrarà les festes de Sant Sebastià des de dijous, dia 18, al diumenge, dia 21, a la Seu d'Urgell. El pregó anirà a càrrec de Carme Xammar, historiadora. Serà el divendres, dia 19, al local social de la Germandat. Dissabte vinent, dia 20, a les 11 del matí, solemne ofici a la catedral de Santa Maria d'Urgell amb el cant dels Goig en honor de Sant Sebastià i repartiment d'espanets. A les 12, a la sala d'actes de l'Ajuntament, a l'Assemblea General Ordinària de l'Associació i, a continuació, dinar de germanor. Diumenge a les 6 de la tarda, concert de Sant Sebastià a càrrec dels acordonistes de l'Escola Municipal de Música i a les 8 del vespre, missa en record dels germans confrares difunts. Ara sí, fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos sintonitzat en la seva emissora amiga, Ràdio Estel. Diumenge vinent, si ho desitgen, ens retrobarem amb vostès per oferir-los més informació religiosa cristiana de la nostra diòcesi d'Urgell. Gràcies també a l'Àlex Salsina, que ha tingut a les seves bones mans la part tècnica del programa. Un plaer aquesta comunicació amb vostès. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.